5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb les altres dues potes que fan que aquest trípode us pugui arribar cada dissabte des de les ones de Ràdio Vilafranca. Un trípode que encapçala avui el Marc Pujol, amb la col·laboració també inestimable del Toni Olivella, amb tots els aspectes tècnics, ja sabeu, de micros, resistències, potenciòmetres, etc, etc, etc. I la col·laboració també de la Goretti Martínez, que quan jo acabo aquestes explicacions breus i més o menys embrollades de fets històrics o de personatges d'interès mundial, doncs ho agafa i ho penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres ho podeu consultar tantes vegades com vulgueu i quan vulgueu. I la tercera pota, però, que sempre és molt important, és la música. Nosaltres aquí, cada, ja sabeu que cada efemèride l'acompanyem d'una música i després posem una música d'introducció, i per tant, de tant en tant, aquesta introducció parla justament de la música. I avui hem buscat una cançó que porta, i hem trobat una cançó que porta per títol Cançons d'amor, i que interpreten els Catarres i la Fúmiga, i que ens sembla que pot ser ideal per destacar el paper de la música en aquest programa. Per tant, aquí teniu els Catarres i la Fúmiga amb Cançons d'amor.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res, havia de passar. Que tu vols vindre amb mi, jo t'estava esperant.
Els ulls se t'il·luminen, potser mai has marxat. Tu i jo morim de ganes, la vida ens puja al cap. Una cançó sense sentit ens fa embogir. El món va donant voltes i el meu cor diu que sí. I sentir que tot estava al lloc que ho vam deixar, com si res hagués canviat.
Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba. Jugant a ben minú fins l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània. Que ens mirin com els diamants. Serem els premedors en peu de guerra. Avui t'he vist pensant en una estrella. Més de menys jo sempre els peus en terra. Qui sap si això funcionarà. Jo tan rock and roll. Tu tan reggaeton. Però a la fi tot són cançons d'amor.
Ni temors, principis ni finals. Tancar-nos la ferida ara ja no fa mal. La nit sense dormir, l'olor a cafè al matí. Addictes a la vida en fotosíntesi. I sentir que tot estava al lloc que ho vam deixar, com si res hagués canviat.
Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba. Jugant a ben minú l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània. Que ens mirin com els diamants. Serem els premedors en peu de guerra. Avui t'he vist pensant en una estrella. Més de menys jo sempre els peus en terra. Qui sap si això funcionarà. Jo tan rock and roll. Tu tan reggaeton. Però
cançons d'amor.
17 de febrer de l'any 1934. El dia que mora a Marchal-et-Dames, després explicarem on és això, el rei de Bèlgica Albert I. Albert I, que és el tercer rei que va tenir aquell país després de l'avi de l'Albert, que era Leopold I de Bèlgica, i del seu oncle, que era Leopold II de Bèlgica. Ell era fill del príncep Felip de Bèlgica, el segon de la llista, que no va arribar mai a regnar, i la princesa Maria de Hohenzollern, que, bueno, estaven, doncs, i a més era net d'aquest Leopoldo I que parlàvem, que va ser el rei que va estrenar la monarquia o el sistema monàrquic a Bèlgica. El noi aquest estava casat, es va casar, vaja, amb la princesa Elisabet de Baviera, que era filla del duc Carles Teodor de Baviera, i va tenir tres fills, el rei Leopoldo III, que seria el que succeiria a Albert I quan aquest morís, el príncep Carles de Bèlgica, que com el pare de l'Albert doncs no tindria cap mena de paper, però que naixeria dos anys més tard, i finalment la reina Maria Josefa de Maria Josep de Bèlgica, que va acabar casada amb el rei Humbert d'Itàlia. Bé, però centrem-nos en l'Albert I, que és el que aquí ens ocupa. La seva carrera política comença quan el designen, no l'elegeixen, sinó que el designen el 1893 senador pel Senat belga, quin si no, i per tant hi estarà fins al 1898. El noi comença amb una actitud discreta però eficaç i utilitza aquell fòrum, per dir-ho així, per treballar temes d'interès general, sobretot especialitzant-se en el desenvolupament d'estructures, tant viàries com navals, ferroviàries, etc., o aquàtiques fins i tot, perquè va impulsar el canal fluvial que va d'Anvers a Lieja i que amb el temps seria batejat com el canal Albert en honor seu. Però arriba el 1909, el seu oncle Leopold II de Bèlgica, que és rei del país, mora, i ell, doncs, ha d'agafar els petate i ha de pujar al tron. Coratjós, perquè a més, tan ben bon punt començat, doncs comencen tots els problemes també de la Primera Guerra Mundial, prendrà el control de les tropes belgues i lluitarà contra les tropes austrogermàniques i contra els alemanys en general, que vulneren el Tractat de Londres de 1839, on Prússia havia garantit la neutralitat de Bèlgica, és a dir, que no seria motiu de guerra en cap cas. Derrotat, però, quan el seu govern marxa cap a l'exili a França, a prop d'Abre, a Saint-Adresse, ell decideix que no, que es quedarà a Bèlgica amb les poques tropes que lluiten encara a les marges del riu Ixer, i que amb això despertarà doncs la simpatia dels belgues, que diran: ostres, tenim un rei que aguanta, no? Bé, arribarà a final de la guerra i ell s'afegirà a les forces aliades per alliberar el seu país. Durant el regnat posterior demostrarà que ell vol ser un rei demòcrata. De fet, el Parlament votarà l'any 1919, just acabada la guerra, el sufragi universal, resolent aleshores de passada els conflictes socials i polítics que venien del segle XIX, quan van començar a manar els altres en formes autoritàries i en formes de sense democràcia, diguem-ho així, no? I demostrant també que aquells somnis absolutistes, per tant, havien quedat amagats. També ell va desenvolupar l'art i la ciència, tot garantint l'arbitratge parlamentari, perquè no cal oblidar, o no hem d'oblidar, que estem en un país que era molt divers, amb partits catòlics, partits liberals, partits socialistes, i a més amb un altre afegit, les dues llengües, el francès i l'holandès, que es repartien la cosa entre ells, i de fet va inaugurar la primera universitat de parla holandesa, de parla neerlandesa, a Gant. A la vida privada era un aficionat a la natura, va participar en expedicions, una que va fer el Congo just abans d'entrar com a rei en 1909, quan el Congo ja era colònia belga, i va ajudar a pacificar els problemes que allà s'hi començaven a plantejar. I després tenia, això sí, una forta passió pel muntanyisme, és a dir, li agradava molt fer escalades, especialment a la zona dels Dolomites, a la zona dels Alps i sobretot al Mont Blanc. El 29 d'agost de 1930 va inaugurar al Mont Blanc un refugi a la glacera del Tour, que va portar el nom de refugi Albert I en honor d'ell i que va oferir al Club Alpí francès. L'Albert també va donar nom a una agulla que ell havia escalat personalment de la Torre Rei Albert als Dolomites. Finalment, però, també feia actuacions dins anava a dir actuacions, no, feia sortides més privades, i el 17 de febrer de 1934, a una població a tocar de Namur, en concret a Marchelledam, com us deia al començament, ell va encarar una escalada en solitari, va dir, va, ja tornaré a la tarda, vaig a pujar aquesta muntanya. No tornava, van mirar i el van trobar mort, cosa que, evidentment, va deixar els belgues bastant fotuts. I com que, tal com suposo que ja heu anat deduint de tota aquesta explicació, ell era molt estimat pels belgues, doncs hem buscat una cançó que pogués expressar aquesta... que tots els belgues el tenien com un element de la família, com un tiet, no? I aleshores vam recordar que hi ha una cançó del Serrat quan començava a cantar en castellà, que porta per títol Tio Alberto, i vam pensar, mira, doncs és una manera, com una altra, de lligar una cançó amb un fet com és la mort del rei Albert I de Bèlgica. Per tant, aquí teniu el Joan Manuel Serrat, Tio Alberto.
Gitano payo pudo ser o un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona. Camina sobre el bien y el mal con la cadencia de su vals, mitad juicio y mitad mueca burlona. Tío Alberto, tío Alberto, gato de todos los vinos, anduvo por mil caminos y atracó de puerto en puerto. Entre la ruina y la riqueza, entre mentiras y promesas, aún sabe sonreír, tío Alberto. Da todo lo que puede dar, su casa está de par en par, quien quiere entrar tiene un plato en la mesa, pero nos cambia el cielo por la orden de la Legión de Honor que le dio la República Francesa. Tío Alberto, tío Alberto, aún tiembla con los motores, las muchachas y las flores, con Vivaldi y el flamenco. Tiene de un niño la ternura y de un poeta la locura, y aún cree en el amor, tío Alberto. Por ti balsea en re bemol, agradecido el tibio sol de este otoño que hiciste primavera. El vaso de mi juventud, yo lo levanto, tu salud, rey del país del sueño y la quimera. Tío Alberto, tío Alberto, qué suerte tienes, cochino, en el final del camino te esperó la sombra fresca de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, tío Alberto.
El 18 de febrer del 1564, el dia que mora a Roma l'escultor, artista en general, Michelangelo Buonarroti, Michelangelo Leonardo Buonarroti, més conegut com a Miquel Àngel. Ell era fill de Ludovico di Leonardo Buonarroti, també magistrat i alcalde de Caprese. La família, per tant, estava ben situada, vivia a prop de Florència, des de que el seu pare doncs, va acabar el mandat, diríem així. Però el 1481, ell encara no era, era pràcticament un nen, tenia 6 anys, el 1481 mor la mare i ell el porten a viure amb uns picapedrers, perquè el pare té feina i no pot, on aprèn les primeres coses de les pedreres i tot això, i comença a afeccionar-se a trencar les pedres i a donar-los formes i tot això. Tornarà, de totes maneres, a casa del pare quan compleixi 10 anys, i en contra dels desitjos del seu pare, que voldria que fes una mica una cosa de profit, podríem dir, no? Ell es va posar a treballar amb Francesc d'Urbino i feia d'aprenent el taller de Domenico Ghirlandaio durant 3 anys, mentre comença doncs, a fer les seves petites obres i copia a Masaccio, cosa que fa que els seus companys doncs, l'envegin perquè tot li surt molt bé i s'esbaralli amb algú, o sigui que es converteix en un personatge bastant problemàtic, per dir-ho així. Però el seu jefe, el Ghirlandaio aquest, impressionat per la seva habilitat artística, li diu, escolta, vine, que anirem a veure un senyor, i se'n van cap a Florència a veure Lorenzo de Medici, que li expliquen la situació, i aquell que anava a la busca de talents, podríem dir, doncs agafa i diu, bueno, vale, doncs entra als tallers d'escultura que té el que dirigeix el Bertoldo Di Giovanni i com alumne de Donatello. Ell treballarà amb Donatello de 1490 a 1492, protegit pel Lorenzo de Medici, viu al seu palau, amb les escultures, i ell ja comença a dir que vol ser escultor, copia, de fet, una màscara de fauna que li regala el Llorenç, i el Llorenç li paga, i a més el porta, el deixa o li deixa que estudiï el cos humà a l'Hospital de Florència. Però mor Lorenzo en 1492 i el seu fill, el Pere II, no està gens interessat per totes aquestes coses de l'art, i per tant el Miquel Àngel diu, bueno, jo aquí ja no faig res, i agafa les cames i se'n va cap a Bolonya, on esculpeix escultures a l'església de Sant Domènec, ja una mica reconegudes. Allà vindrà el cardenal Riario, que passa per allà, i li diu, carai, què és tot això? Escolta, per què no vens amb mi a Roma? I el 1496 l'agafa i se l'emporta cap a Roma, on li fan dissenyar les estàtues de diverses estàtues, entre elles la famosa Pietà, per encàrrec del cardenal Vilgeres de la Graules. 4 anys més tard, però, tornarà a Florència, creant-hi la seva obra més famosa, el David de Miquel Àngel, que surt d'un bloc de marbre de les Pedres de Carrara, mentre ell està pintant la Sagrada Família. De fet, però, al final el criden a Roma, el 1505, el papa Juli II, i li fa un gran encàrrec, li encarrega la seva tomba a la Basílica de Sant Pere. El Miquel Àngel s'hi posa ràpidament, comença a buscar blocs de marbre perquè vol que la tomba tingui 40 estàtues, al final només en tindrà 7, però bueno, tindrà aquestes 7 estàtues molt famoses, entre elles el Moisès com a peça destacada. El papa, però, decidirà que primer va a la reconstrucció de la Basílica de Sant Pere, i amb això li farà arraconar el seu projecte de la tomba que havia preparat. Com que comença el papa a posar-se molt amb la basílica i poc amb l'oceu, el Miquel Àngel decideix abandonar Roma i se'n va cap a Florència. El papa al final ho descobreix i diu, però com és que se n'ha anat? No, és que sembla que vostè no li fa massa cas. Psst, que vingui, que sí, que m'interessa, i reprendrem el projecte de la tomba. I ell mateix, el papa Juli II, es posa al davant de l'equip i ho decideix. Però el mateix papa li diu, escolta, tinc un problema a la Capella Sixtina, tinc el sostre, no sé què fer, per què no me'l pintes? I el Miquel Àngel, clar, què li ha de dir? Diu, bueno, vale. I entre 1508 i 1512, 4 anys, es dedicarà només a fer aquest sostre. Signarà el contracte, la capella s'obrirà el dia de Tots Sants de 1512, però morirà Juli II. El successor, Leo Desè, el Medici, li diu, no, tu ve a la façana de sa Florència, o sigui, se'l treu de sobre una mica. Mora aquest papa, el que ve al darrere, l'Adrià VI, tampoc no li demana res. I ell decideix anar-se'n cap a Florència, oferir-se als Medici i muntar, crear les tombes dels ducs Lorenzo de Medici i Giuliano de Medici. El papa Climent VII sí que li farà cas, el 1532 el cridarà, ja veieu, pobra víctima, amunt i avall, manant-li pintar les parets laterals de la Capella Sixtina amb el Judici Final i totes aquelles coses, no? El que ve a darrere, el Pau III, el nomena arquitecte del Vaticà, però no vol que acabi la tomba de Juli segon encara, no? Finalment acaba el judici final i llavors es produeix el 1535 un fet important, i és que Michelangelo Buonariotti coneix el que serà el seu amant, Tommaso de Cavalieri, perquè doncs el noi, diguem-ne, té pluma. Diguem-ho així. Acabarà el mausoleu de Juli II a la Basílica de Sant Pere i aportarà les seves, diguem-ne, idees noves, però es va fent vell, naturalment, i morirà a Roma el dia 18 de febrer de 1564, com dèiem, als 88 anys, i acompanyat del seu estimat Tommaso de Cavalieri. I una figura com la de Miquel Àngel es mereix una cançó mítica. N'hem trobat una, i com que ell havia fet la Capella Sixtina, doncs mira, hem agafat el Crying in the Chapel del Elvis Presley, Fui a llorar a la capilla, que deien els Mustang, i ens sembla que pot complementar perfectament aquesta biografia apressada i confosa d'aquesta gran figura de la humanitat i de l'art que fou Miquel Àngel Buonariotti.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Dinou de febrer de l'any 1841, el dia que neix a la vila de Tortosa Felip Pedrell i Sabater, el compositor, pedagog musical, musicòleg i crític musical català, que es considera el capdavanter del nacionalisme musical de Catalunya. Era fill de Felip Pedrell i Casado i Maria Sabater, que de nen va ingressar com a nen cantor a l'escolania de la catedral de Tortosa, fent siguent llavors deixeble del mestre de capella Joan Nin, el qual ell mateix, quan ja era famós, qualificava del seu únic mestre. Quan van passar 7 anys, com que li va canviar la veu, no va tenir altre remei que abandonar la catedral i tornar amb els seus pares a continuar més o menys els seus estudis. No foren gaire brillants, però el noi va anar creixent i el 29 de setembre de 1867 es va casar amb Carme Domingo Estrany, amb la mala sort de que la noia moriria l'any següent, a les poques setmanes de que naixés la seva filla Carme. L'assotrac per Felip Pedrell va ser fort, però, per sort, la música va venir en ajut d'ell. El 1873, amb 32 anys, el conviden o el fitxen a Barcelona com a segon director d'orquestra del Teatre Circ Barcelonès, el tercer teatre amb importància de la ciutat, després del Teatre Principal i del Teatre del Liceu, per mida, per qualitat dels espectacles, etc. Hi havia una companyia de sarsuela i després es feien obres pròpies, entre les quals ell va aconseguir col·locar-hi òperes com Quasimodo, Cleopatra, o sigui, ell anava ja composant. De fet, però, no es casava només amb el Teatre Circ aquest, perquè el 14 d'abril de 1874 va estrenar al Liceu, i amb un èxit relativament important, la seva primera època en italià, òpera en italià, L'ultimo avanzeraggio, basada en un text de Chateaubriand, bueno, de la que es van fer diverses versions. Paral·lelament a tot això, va començar a escriure articles a les revistes, a l'Espanya Musical, i també opuscles com Gramàtica musical, els problemes del pianista, etc. Continuant amb l'òpera, va estrenar al Liceu la seva segona òpera, Quasimodo, basada en Notre Dame de París, de Victor Hugo, i va començar a compondre música sacra. Amb tot això, la Diputació de Barcelona i la de Girona li van oferir una beca per marxar a ampliar estudis a Roma, cosa que va dir, vale, pues, hi vaig. I no només això, sinó que quan va acabar aquest període de Roma, va agafar les cames i se'n va anar un parell d'anys a París, on va composar el seu poema simfònic, El cant de les muntanyes, i també el poema líric Il Tasso, mentre iniciava les seves investigacions musicològiques, sobretot centrades en la música del segle XVI, i decantant-se més per les monografies, és a dir, per explicar temes concrets, que no les històries generals i de tres volums o quatre que estaven de moda en aquella època. Ell va començar a publicar aquestes monografies, diguem-ne, a partir de 1882, però la veritat sigui dita, sense massa èxit. Torna a Barcelona, després d'estar-se a París i a Roma, torna a Barcelona el 1883 com a mestre de capella de l'Església de Santa Anna i funda dues revistes, el Salteri Sacro Hispano i les Notes Musicales i Literàries, perquè en aquell moment està molt, molt interessat en la música sacra. Del 1890 al 1891 composarà la seva òpera màxima, Els Pirineus, sobre un text de Víctor Balaguer, que, i amb un estil clarament wagnerià, que ell volia que fos una trilogia i que es va estrenar el 4 de gener de 1902 al Gran Teatre del Liceu, mentre ell ja comença a defensar que hi ha d'haver-hi una òpera nacional catalana dins del nacionalisme que està vivint tota la regió o l'estat de Catalunya i que, per tant, l'òpera no s'ha de deixar fora d'aquest espai. Però, com que no li fan massa cas, el 1894 decideix marxar a Madrid i estrenarà Els Pirineus, que ha estat premiada pel Teatre Real, i s'hi quedarà durant 10 anys com a catedràtic de conjunt vocal al Conservatori de Madrid i membre de l'Acadèmia de Belles Arts i, a més, publicant-hi el Diccionari de Músicos y Escritores i la Hispania Escola Música Sacra. El 1904, però, considera que no li fan massa cas, agafa les cames i se'n va cap a Barcelona. Torna cap a Barcelona, on estrenarà la seva tercera òpera, el Contarnau, i es vincularà, i molt, amb l'Institut d'Estudis Catalans. Els hi dirà, escolta, vosaltres creeu un departament de música a la Biblioteca de Catalunya, vosaltres s'encarregueu de muntar-ho, i jo us dono tot el meu arxiu musical i tota la meva biblioteca. Vale, vale, doncs vinga, fem-ho. Seguirà treballant, de totes maneres, aquell mateix any publica a la Revista Musical Catalana articles sobre els antics músics de la Terra, aquests del segle XVI que buscava, i se'n va a Buenos Aires a estrenar els Pirineus, la seva obra dels Pirineus. Amb ell, envellirà, tornarà a Barcelona, on morirà el 19 d'agost de 1922, deixant, això sí, un munt d'alumnes que en aquell moment estan en actiu. Que pensem que Enric Granados, Manuel de Falla, Robert Gerard, Isaac Albén i Lluís Millet i molts altres van passar per les mans i per les ensenyaments de Felip Pedrell i Sabater. I per completar aquesta biografia d'aquest il·lustre musicòleg català, doncs hem buscat una peça seva, una peça corteta per piano, una masurca, que interpretarà o que interpreta Anna Benavides. Per tant, aquí teniu, doncs, de Felip Pedrell i Sabater, masurca amb Anna Benavides.
5 a la setmana.
20 de febrer del 1753, el dia que, a l'estat del Vaticà, el papa Benet XIV signa el concordat, conegut com Concordat de 1753, amb Espanya, que ratifica una sèrie d'iniciatives. És un tractat que es produeix durant el regnat de Ferran VI i que suposa el canvi de les relacions entre els papes i els reis espanyols, una cosa que havia començat a funcionar, o a grinyolar, més ben dit, a funcionar malament, quan els reis catòlics. Però, bueno, aquesta va ser una forma d'arreglar aquestes coses amb disposicions, això sí, s'ha de dir, molt favorables al rei, que resolien les velles disputes sobre el patronat reial i les regalies. Però bé, què és això de les regalies? Les regalies són els privilegis que tenien els reis espanyols o d'un altre lloc, en general, com, per exemple, doncs, convocar corts jurídiques, jurar quan accedien al torn, rebre jurament de fidelitat dels súbdits, manar a la noblesa, jutjar els nobles, encunyar moneda, etc. Tot això que l'autoritat religiosa cedia, diguem-ne, al rei, o sigui, o a l'autoritat civil, podríem dir-ne d'això. Per contra, l'Església també tenia les seves regalies, també tenia els seus drets. Entre ells, per exemple, Espanya, és curiós, tenia el control absolut de tots els afers civils a les colònies americanes. És a dir, la colonització es havia fet en nom de l'Església i, per tant, tot això s'havia anat mantenint i el rei i els capellans, diguem-ne, tenien capacitat per dir moltes coses. Després hi havia el patronat reial. El patronat reial era un altre aspecte. Era perquè els papes, en un moment determinat, que necessitaven diners o necessitaven ajut, a canvi dels favors que els reis, d'on fos, els hi prestaven, els hi donaven drets. Per exemple, destacava el dret al patronat. El dret al patronat permetia als reis controlar els nomenaments, és a dir, nomenaven un per allò delegat del papa a Espanya. No, aquest no m'agrada, el rebutjo. És a dir, tenien aquest dret i altres drets amb tot això. Tot això, com dèiem, havia començat amb quan el Ferran i la Isabel doncs, van posar-se sota l'autoritat del papa i ho van acceptar, però intentant canviar-ho, intentant, diguem-ne, no donar tant de poder a l'Església i tenir-ne més ells, no? Tot això va fer que quan els diferents Àustries anessin passant, la cosa es anés tibant, i s'arribés a la instauració dels Borbons, a l'arribada de Felip V i a la Guerra de Successió. Allà es va produir un fet, que és que el Felip V, diguem-ne, necessitava diners i va dir, bueno, doncs, escolta, posarem impostos a l'Església. I l'Església espanyola va dir, no. El 1707, Felip V exigeix diners als capellans i el papa, Climent XI, li diu que no, que s'hi posi fulles. I com que el rei d'Espanya, el Felip V, continua pesat, ell, el 1709, es posa al costat dels Àustries, es posa al costat dels carlins, reconeixent el pretenent Carles d'Àustria, i encara que, doncs, corrent el perill de que Felip II es converteixi en un altre Lluís XIV, perquè mentrestant Lluís XIV havia imposat ja la seva llei. El 1713, el cardenal Belluga, que no estava amb això de les regalies, estava en contra d'això de les regalies, va obtenir del papa Innocenci XIII una butlla que li permetia reformar els clergues espanyols, l'Església espanyola, i amb això doncs, intentar fer un armistici, amb la qual cosa el 1737 es va signar un primer concordat, però era un concordat que no agradava a ningú i va acabar sent paper mullat. Per sort, a darrere del rei que tocava això, del Carles III, va venir el Ferran VI i el seu ministre, el marquès d'Ensenada, va començar negociacions amb el papa Benet XIV per separar el que eren els afers de capella, els afers religiosos i els afers civils. Les parts, després de molta estira i arronsa, van arribar a un acord que serà precisament aquest concordat que recorda aquesta breu xerrada, un concordat favorable al rei. El monarca va rebre tots els privilegis del patronat reial, podia presentar bisbes a Roma, podia demanar rendes i impostos a les propietats eclesiàstiques, administrar i fins i tot administrar les seves vacants. És a dir, si el papa no nomenava algú, nomenar-lo ell. El papa, per la seva banda, va renunciar al privilegi de no haver de pagar impostos, és a dir, va acceptar pagar impostos i va quedar-se amb la possibilitat d'elegir 52 dignataris, càrrecs religiosos, independentment del rei. O sigui, això encara li va quedar per ell. Un cop signat, però, es van posar a negociar en secret la reivindicació espanyola de que allò de que els capellans manaven a tots els territoris colonitzats passés a la història, eliminant el paper de l'Església i convertint el paper del rei en el suprem de totes aquestes coses i, per tant, en el màxim àrbitre de tot el que passés en aquestes colònies. Bé, el concordat del 1753, doncs, obria una nova etapa en les relacions entre l'Església i l'Estat, i el papa era el rei es convertia en un rei absolut, en un rei absolut. Més tard, durant el regnat d'Isabel II, ja a l'època contemporània, amb Bravo Murillo com a president i Pius IX com a papa, es renegociarà un altre tractat, perquè mentrestant, el que serà el concordat de 1851, perquè mentrestant l'Estat ha fet de les seves, ha fet la desamortització de Mendizábal, i l'Església sempre, pobreta, plora, dient que va amb una mal davant i una mal darrere. Però aquest és un altre concordat i, en tot cas, potser en parlarem un altre dia. I com que tot això del concordat, ja ho heu vist, és una mena de lluita entre el rei i el papa, i el rei i el papa, ens ha vingut al cap que hi havia una cançó de la Trinca que portava per títol He vist un rei, i que semblava fet a mida per poder, diguem-ne, complementar aquesta explicació. Per tant, ara us deixarem amb la Trinca i la cançó He vist un rei.
He vist un rei,
un pobre rei que plorava, muntat dalt d'un cavall, i tant plorava, que feia un...
Que feia un què?
Que feia un xaragall. Ai, pobre rei!
I el pobre cavall què?
He vist un duc.
Ha vist un què?
Un duc.
Un pobre duc que plorava, perquè plorava el rei, i tant plorava, que semblava...
Semblava què?
Que ja semblava un peix, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
He vist un bis.
Ha vist un què?
Bisbe.
Un bisbe que plorava, perquè plorava un duc, perquè plorava un rei, que perdia...
Perdia què?
Que perdia el remuc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
He vist un ric.
Ha vist un què?
He vist un ric.
Un pobre ric que plorava, perquè plorava el duc, i el bisbe que plorava, pel pobre rei.
Pel pobre què?
Pel pobre rei xeruc, ai, pobre rei.
I el pobre cavall què?
I el ric, i el bisbe, i el duc, i el rei xeruc, que tant i tant ploraven, perdien el remuc.
I nosaltres què hem de fer?
Això.
Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploraven, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe, i els rics sensibles, i els ducs amables, i així plorem. Nosaltres sempre hem d'estar alegres, que si ploraven, fem plorar el rei, fem plorar el bisbe, sensibles i els ducs amables, i així plorem.
21 de febrer del 1794, el dia que neix a la vila de Xalapa, prop de Veracruz, Antonio de Pàdua, María Severino López de Santana i Pérez de Lebrón, més conegut, després de tot el que va fer la seva vida, com el president Santana o el general Santana. Va ser, en definitiva, un líder polític mexicà, tot i que era fill d'una família mitjana que havia arribat allà, procedent d'Espanya, a l'època colonial. El pare era, concret, subdelegat de l'exèrcit real a la província de Veracruz i això va fer que hi enviés el nen ben aviat a combatre. Un nen que també ben aviat va mostrar la seva capacitat de canviar de camisa. Però, bueno, no avancem a aconteixements. El pare, dèiem, l'envia a combatre precisament els rebels que volien la independència de Mèxic, i allà, en 2 anys, arriba a ser lloctinent. També amb 2 o 3 anys més arriba a ser capità i, mentrestant, a Espanya s'accepten les reformes liberals de les Corts de Cádiz, amb la qual cosa la independència és possible, i el primer canvi de camisa és que l'exèrcit realista, que fins a llavors ens havia defensat el rei, pacta amb els independentistes, amb els insurgents, pacta la independència de Mèxic, i el Santana es passa de bàndol, per tant. Es passa de bàndol i es posa a costat del que serà emperador de Mèxic, Agustín de Iturbide. Combatent els espanyols, el port de Veracruz puja fins al grau de general. Però el 1822, tot i que hi ha, com deia, aquest Agustín de Iturbide que s'ha proclamat emperador, el Santana canvia de camisa i es fa republicà, convertint-se en un dels caps militars que precisament destituirà Agustín de Iturbide i declararà la república. Una mica més tard, quan el 1829 Espanya intenti recuperar Mèxic, enviarà quasi 3.000 soldats, un exèrcit de quasi 3.000 soldats, i el Santana dirigirà l'exèrcit que s'hi enfrontarà derrotant-los, amb la qual cosa que la seva popularitat creix i es consolida al mateix temps la independència de Mèxic respecte d'Espanya, que ja no tornarà a cantar ni gall ni gallina. Per tant, Santana mostra ja aquests canvis de jaqueta fàcils, perquè inclús immediatament hi haurà un cop d'estat d'Anastasio Bustamante que, diguem-ne, canviarà tot el règim i que el posarà ja amb ell com a president de Mèxic. Ell triarà Valentín Gómez Farias com a vicepresident i li encarrega totes les feines, i ell es dedica simplement a fer reformes anticlericals que provoquen una reacció conservadora que fan que Santana doncs hagi de dir no, jo estic amb això, es fa enrere, i torna a aliar-se amb els conservadors, abolint la Constitució de 1824, dissolent el Congrés i proclamant les dites 7 lleis que converteixen l'Estat de Mèxic en una federació de departaments dels quals alguns es volen independitzar de la resta, alguns, i només, però només ho aconseguirà un, que és Texas, que s'independitza. Santana també serà destituït i agafarà les cames, una altra cosa que farà amb bastanta facilitat al llarg de la seva vida, i se n'anirà cap als Estats Units. Penseu, només un petit parèntesis, que durant 22 anys el senyor aquest, el Santana, va ser proclamat president de Mèxic 11 vegades. O sigui que entrava i sortia, era com un... Per això dèiem que el 1837 estava exiliat a Estats Units quan va haver-hi l'atac dels francesos que volien ocupar Mèxic, i ell ràpidament es va oferir al govern que hi havia en aquell moment i va defensar la guerra dels pastissos contra França, derrotant els francesos, ell perdent una cama, però bé, això era el de menys, i tornant cap a Mèxic, a la política, assumint la presidència altra vegada i substituint a l'Antonio Bustamante. I, bueno, i els rebels, doncs, també... El govern es convertirà, però, en un govern dictatorial, empresonarà els dissidents, apujarà els impostos, fins que, al final, el poble cansat es revoltarà i l'obligaran a agafar la petata i anar-se'n cap a Cuba. Quan el 1846 els Estats Units declari la guerra a Mèxic, el Santana tornarà al seu país, es posarà enfront de l'exèrcit i farà que el president Valentín Gómez Farias, aquell que havia ell nomenat vicepresident i que el havia deixat manar, li cedeixi el títol de president durant tota la guerra, fins que acabi la guerra, ell esperant que fos a favor de Mèxic, però malament, perquè acaba a favor d'Estats Units, assigna el tractat de Guadalupe i Guadalupe Hidalgo, i Mèxic regala tota la part, diguem-ne, nord, tota la part que avui dia és Estats Units, els hi regala a Estats Units, i ell, doncs, s'ha d'exiliar a Jamaica i després passarà a Colòmbia. Però, mentrestant, a dintre de Mèxic, els conservadors hauran pujat al poder I diuen, home, nosaltres necessitem un home més emblemàtic, i li tornen a demanar que vingui, li ofereixen la presidència, que ell accepta, i, per tant, ell torna a Mèxic, acaba el tractat amb els Estats Units, regalant-los, a més, l'estat de Sonora, i es declara dictador vitalici i Alteza Sereníssima. Quin títol. Ai, Déu meu senyor. Bueno, la cosa anava així, però finalment, el 1855, un grup de liberals encapçalats per Benito Juárez i Ignacio Monfort fa una revolució, el destitueixen i l'exilien a Cuba mentre és jutjat amb absència per corrupció, traïció, li confisquen les propietats, ell es queda a l'exili. Però el 1874 Mèxic proclama una amnistia general i el Santana, que ja és molt vell, vol tornar a Mèxic, torna a Mèxic i gairebé sec, morirà el 21 de juny de 1876, el que fou un dels pares, però no el més destacat, del país mexicà. I com que en aquest país mexicà doncs, també hi ha hagut alguna ombra, en concret hi havia la història aquella de l'Àlamo, hem buscat per acabar aquesta semblança del general Santana, o del dictador Santana, com vulgueu dir-li, una cançó que porta per títol Álamo, que recorda precisament els fets de l'Àlamo, i que interpreta, curiosament, el Ben Cartwright. I la majoria no, però segurament que molts recordareu que Ben Cartwright era el vell dels Cartwright, i que l'interpretava el Lorne Greene, l'actor era el Lorne Greene. Per tant, amb aquesta cançó del Ben Cartwright, Lorne Greene, Ben Cartwright, acomiadarem aquest programa d'avui que hem fet doncs amb l'ajut tècnic i la direcció tècnica del Marc Pujol, ajudat pel Toni Olivella, de la Goretti Martínez i de qui us parla, en Francesc Morgades, que espera trobar-vos la setmana que ve. Per tant, tingueu una bona setmana i aquí us quedeu amb el pare dels Cartwright, amb el Ben Cartwright, que canta el seu Álamo.
Whoever heard of Bunker Hill and Bull Run, the Little Bighorn, before the bravery of men made them names to be remembered? Well, none will be remembered longer than the Alamo of Texas. Now let the children gather round to hear my song of praise, honoring the heroes of early Texas days. It was back in 1836 at a mission in San Antone. It's the story of some Texans who fought and died alone.
Oh, the Alamo, remember the Alamo.
Santa Ana's thousands were enough to make them flinch, but 180 Texans, they didn't give an inch. For 13 days, those thousands attacked and were repelled. 180 Texans fired back and held.
Oh, the Alamo, remember the Alamo.
But then at last, the enemy, using cannon shell, burst through the mission's crumbling walls and turned it into hell. Jim Bowie on his sickbed, Crockett at the door. They fought till they were lying dead on the stone-cold floor.
Oh, the Alamo, remember the Alamo.
From the battered chapel rose a cry conceived in death and pain. Remember the Alamo, they cried, so we won't have died in vain. A place called San Jacinto, just 30 days from then. Santa Anna, he was whipped by Houston and his men.
Oh, the Alamo, remember the Alamo.
Those Texans at the Alamo gave up their lives to bring liberty to Texas and the sound of freedom's ring.
Oh,
180 dead men, but there's no call for tears, for they will be remembered for a million Texas years.
For the Alamo.